Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
No sabem quan ni com s'acabarà la guerra a Ucraïna, però les conseqüències dels bombardejos sobre la població civil seran llargues i doloroses. De fet, al llarg de la història de la humanitat, moltes guerres han perseguit traumatitzar els civils. Ucraïna no és l'excepció, i quan s'aturin les bombes caldrà la rehabilitació i la superació del trauma psicològic, a més d'investigar si s'hi han comès crims de guerra. Benvinguts al Mapa Mundi.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Amb Quim Olivares.
Es muy complicado establecer genealogía sobre este tipo de cuestiones. La violencia contra los civiles, como decía, siempre ha existido porque los civiles siempre han sido un par del motivo de guerra. La esclavización de las poblaciones vencidas, la violación de las donas como par del motivo de guerra. Eso ha existido siempre.
David Alegre Lorenz, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, coeditor de la revista universitària d'Història Militar i autor del llibre Col·laboracionistes, Europa Occidental i el Nuevo Orden Nazi.
El que passa és que sí que és veritat que hi ha un moment que qualitativament canvia. Ja no és per una qüestió de que sigui un botí de guerra o no, sinó perquè s'està veient que atacar al teixit productiu i el sostén de recolzaments socials de l'enemic pot ser la base de la seva derrota, no?
Matar civils a les guerres no és nou i Ucraïna no és l'excepció.
Fan servir les pitjors tècniques de guerra, les pitjors armes que sabem que quan es fan servir en una àrea poblada per civils, no només feriran i mataran, sinó també destruiran tot l'entorn on viu la gent. Destruiran cases, hospitals, escoles, infraestructura històrica, ponts...
Alma Tasitjana Losta, gerent de polítiques en desarmament i protecció de civils de l'organització humanitària Humanity and Inclusion.
Serà una catàstrofe humanitària.
Les autoritats russes sempre neguen que tinguin objectius civils.
Potser per ells són objectius legítims, però per nosaltres no ho són. No són les armes adequades que es poden fer servir en aquestes circumstàncies perquè provoquen un efecte molt indiscriminat sobre la població civil.
Quan avions o l'artilleria bombardeja una trama urbana, és lògic que es mori o es fereixi molta gent.
Si la gent sobreviu amb ferides greus, els cal una assistència mèdica molt ràpida i molt fiable. La gent sovint perd les extremitats i els mitjans per viure si no tenen atenció sanitària accessible o hospitals que treballin per donar-los assistència mèdica d'emergència. Quan es perd una cama, es triguen mesos, anys, a acceptar el fet que ja no es té una part del cos o que s'haurà de fer servir una pròtesi de plàstic per substituir aquesta extremitat. Es triga tota una vida a acceptar el fet que ja no es té una part del cos.
El trauma és inevitable.
Ells pateixen psicològicament, estan espantats, deprimits, tenen alts nivells d'angoixa, mal de caps. Ells perden l'esperança en la vida en general perquè viuen en circumstàncies tan dures.
A més, la vida urbana es capgira.
El que observem és que hi ha un impacte general en els serveis de què depèn la gent. Com funciona això? Tu i jo, i tothom que viu en una ciutat, depenem dels serveis que ens proporcionen salut, o transport, o educació, i tot el que ens envolta funciona correctament. Però si es destrueix un dels serveis en una ciutat, vol dir que els altres serveis deixaran de funcionar bé. Per exemple, si es destrueix la distribució d'aigua en una ciutat, llavors vol dir que l'hospital a prop nostre no funciona.
Next to us that we rely on will not
I exactament això és el que està passant a Ucraïna, perquè els pobles i ciutats i d'altres zones on viu la gent estan tan bombardejades que tot el que les envolta queda totalment destruït. I no només pateixen per les seves vides i la dels seus estimats, sinó també per la seva existència, perquè no tenen cap accés a les seves activitats normals.
A més, encara que la guerra acabi demà, les conseqüències es perllongaran en el temps pels míssils i bombes que no han arribat a explotar.
És una guerra després de la guerra, perquè totes aquestes bombes que ara estan llançant Rússia a les ciutats, algunes no explotaran, algunes cauran i no explotaran, i poden quedar així durant anys, dècades. Sí, és veritat, és una de les conseqüències més grans després que s'hagi acabat el conflicte. Aquestes bombes que no han explotat s'han de treure ràpid si la gent vol tornar a casa seva i refer les seves vides.
Això alentirà la reconstrucció.
Kiev o Mariupol.
Si Kiev o Mariupol, per exemple, estan contaminats per bombes que no han explotat, el que passa és que la gent tornarà, voldrà reconstruir les seves llars, trauran la runa, però serà una barreja de runa i bombes que no han explotat. I cada vegada que moguin un maó o una pila de runa, es posaran en perill de morir o de quedar ferits.
Això ja ha passat a molts llocs del planeta. Més de la meitat de països del món estan contaminats per explosius que no han detonat. De fet, aquí encara recuperen artefactes de la Guerra Civil, o Alemanya de la Segona Guerra Mundial, però imagineu-vos a l'Iraq, al Iemen o Síria.
Segons algunes de les prediccions de l'Agència de Desminació de l'ONU, portarà 50 anys netejar Síria de bombes que no han esclatat, i això en el millor dels casos, sempre que hi hagi diners, recursos i el que és més important, que la gent hi tingui accés.
Hi ha una setantena de països que negocien des de fa anys que les guerres afectin el menys possible els civils. Si mai aconsegueixen un acord, serà una declaració política i no un instrument legal vinculant. A més, Rússia no s'ha ni assegut a la taula per discutir-ho.
Després de tots aquests esforços que posem en la nostra feina diària, parlar amb els estats i explicar-los que són els civils el que ha de ser prioritari quan planegen operacions militars per protegir un individu, la seva família, la seva comunitat, llavors veiem aquesta guerra a Ucraïna i una altra vegada el patiment.
Aquest patiment ve de llarg. Els orígens dels esforços per protegir la població civil a les guerres es remunten a l'edat mitjana. Són els anomenats pactes de Déu.
Intentar resoldre els problemes derivats de la conflictivitat dintre de l'Europa senyorial i els abusos de poder per part dels senyors o les guerres entre senyors que afectaven molt a la població civil, òbviament, perquè atacaven directament les seves bases de la seva subsistència, la vida en el camp, el treball en el camp, i complicaven molt les coses a la gent, no? I llavors establia tot un seguit de pautes per a ordenar la violència i regular una mica què és lícit i què no. A més, van regular la sacralitat i la protecció dels espais sagrats com a llocs de protecció.
És a dir, s'estableix la prohibició de tot acte hostil per protegir els més desvalguts. Molts anys després, el 1863, arriba un altre punt d'inflexió. In 1863,
hurrah! Primer tenim el Codi Liber, no?, que és una codificació legal de les normes per a la regulació de les guerres civils, que és un tipus de conflicte molt usual, segurament bastant més usual que les guerres convencionals entre estats.
El Codi Liber, signat pel president dels Estats Units a l'època, anava adreçat a les tropes de la Unió durant la Guerra Civil Americana per dictar-los com s'havien de comportar. Caldrà esperar, però, fins a mitjans del segle XX per veure les primeres proteccions legals d'àmbit internacional.
El quart conveni de Ginebra és fonamental, el 1949, on s'estableixen, entre altres coses, les regulacions per a dur a terme una ocupació militar d'un país estranger per part d'una potència externa, on s'estableixen les diferents pautes per a la protecció de les persones implicades en els teatres d'operacions, incloent, a més, els membres de les pròpies forces armades, no? Quin tractament s'ha de donar en cas d'estar ferits, òbviament la prohibició de qualsevol tipus de tortura, tractes crudels, les mutilacions, en fi. Ja podeu imaginar, no? I òbviament no atacar objectius que no siguin de tipus militar.
Aquest quart conveni de Ginebra sorgeix perquè hi ha una constatació que la violència a les guerres està afectant cada vegada més la població civil, seguint aquesta proporció.
A la Primera Guerra Mundial, un terç de les víctimes són civils. A la Guerra Civil ja és un 50-50. militars i civils, i en la Segona Guerra Mundial ja són dos terços de víctimes civils per un terç de víctimes militars, no? És una proporció que no ha deixat de créixer en el pas del temps, i actualment ens trobem, doncs, per exemple, en els últims conflictes africans de més entitat, a la zona del Congo Oriental, ens trobem proporcions de 94 víctimes civils per 6 víctimes militars. Són proporcions absolutament terribles, no?
Amb l'aparició de l'aviació de guerra i d'un armament més destructiu, després de la Primera Guerra Mundial sorgeix un nou paradigma bèl·lic, l'anomenada Guerra Total, amb aquestes tres característiques.
Tots els mitjans són lícits per a guanyar la guerra. Se mobilitzen tots els recursos materials i humans dels països beligerants, en aquest cas. I després una tercera guerra total, que és la rendició incondicional, la cerca de la rendició incondicional de l'enemic per imposar-li, òbviament, ja ho diu la pròpia paraula, les teves pròpies condicions. És a dir, imposar-te les condicions de la pau, no?
Les guerres de Corea, el Vietnam, l'Iraq, l'Afganistan, Síria, els conflictes a l'Àfrica i ara Ucraïna es poden catalogar de guerres totals?
Són guerres ultraviolentes contra la població civil que sumen la major part de les víctimes, però totalment, no? O sigui, parlem efectivament de conflictes on se busca una rendició incondicional de l'enemic, on qualsevol mitjà es considera lícit per acabar en ell i on se mobilitzen tots els recursos a l'abast dels beligerants. En aquest sentit, tots els conflictes que has esmentat són guerres totals. L'ús, per exemple, d'armes químiques a Síria ho demostra molt clarament. El desig de no posar un ordre nou per part dels talibans a Afganistan també ho és de manera molt evident, o el que va passar amb l'estat islàmic també a Iraq i a Síria, el mateix que passa al Congo Oriental, a les zones de Kivu, no? Que la lluita pel coltan i altres minerals estranys.
Per tant, la invasió ordenada per Vladimir Putin a Ucraïna és un cas més de guerra total. La pregunta és si allà s'hi han comès crims de guerra.
Això és el que hauria d'investigar, diguem, un tribunal de caràcter nacional o de caràcter internacional. Un tribunal nacional ho pot fer d'acord amb el principi de justícia universal.
Jordi Palou Loverdos, advocat acreditat davant l'Acord Penal Internacional de La Haia i mediador en conflictes internacionals.
Per tant, estem parlant de que un tribunal nacional pot investigar d'acord amb el dret penal internacional i les convencions de Ginebra aquests crims que s'han produït en el si d'un tercer estat, com en aquest cas pot ser Ucrània o pot ser Rússia, en els atacs militars que es produeixen mitjançant soldats, però mitjançant armament pesat, mitjançant tancs, mitjançant bombardejos, mitjançant míssils, etcètera, etcètera, contra població civil ucraïnesa, no? I l'altra possibilitat és davant de l'Acord Penal Internacional amb seu a La Haia, és un tribunal competent per enjutjar els tres crims internacionals més greus, que són crims de guerra, però també crims de genocidi i també crims contra la humanitat. Doncs estem parlant d'assassinats, de matances contra la població civil, mals tractes, tortures, deportacions de població, assassinat o maltractes a presoners de guerra, la presa de rehens, el pillatge, la destrucció de sense motiu militar de ciutats i de pobles. Hem vist bombardejos a hospitals, bombardejos a escoles, a estructures civils que no tenen res a veure amb objectius militars, o quan s'ha atacat, per exemple, persones refugiades internes o desplaçades de guerra internes o fugint per corredors humanitaris. Estem parlant de totes aquestes modalitats que d'alguna manera s'estan produint i que haurien de ser objecte d'investigació tant a nivell nacional com a nivell internacional.
Clar, tenim entès que la Fiscalia del TPI ja ha obert diligències d'investigació a Ucraïna, però clar, m'imagino que portar les proves i els acusats amb noms i cognoms als tribunals, això és una cosa lenta i difícil. En el cas, per exemple, de la guerra de Bòsnia van passar molts anys. Pot passar el mateix en el cas d'aquesta guerra? Quines proves fan falta?
Com dius molt bé, una cosa és que es produeixen uns determinats fets, alguns potser es produeixen davant de les càmeres, no? Però com molt bé deies, a més, aquests fets han de ser atribuïts a algunes persones, a alguns responsables, als responsables amb noms i cognoms. És una tasca doncs, complexa, minuciosa, que ha de ser rigorosa, que ha de respectar també els drets de les persones investigades, però que ha de portar davant d'un tribunal amb autoritat doncs, tot un ventall de proves. La prova, diguem, reina, per dir-ho d'alguna forma, tradicionalment, és la prova dels testimonis, però aquests testimonis, diguem, en els darrers anys, en els darrers processos, ja va passar, diguem, a Nuremberg, però s'ha avançat molt a completar això doncs, amb enregistraments, amb imatges i amb àudio, amb fotografies, obtenció de proves pericials per experts, experts forenses en relació amb el tema dels cadàvers, acreditar com aquelles persones doncs, van perdre la vida, de quina manera, amb quines armes, amb quines municions. Podem parlar, diguem, de metges, però podem parlar d'enginyers, podem parlar d'especialistes militars, podem parlar de tot tipus d'expertesa que d'alguna manera porta a la convicció de que aquests fets van ocórrer i que aquests fets es van poder atribuir doncs, a una sèrie de responsables en un determinat territori, que estaven actius militarment en un determinat territori i que no només eren els executors d'aquestes ordres, sinó que hi ha sobretot els alts responsables militars i polítics que donen les ordres i que, per tant, són els responsables últims d'aquests crims. Mm.
Després mirarem d'escoltar algun dels testimonis, però escoltem un moment el president dels Estats Units.
Devastation that is occurring at the hands of a man who, quite frankly, think is a war criminal. And I think it will meet the legal definition.
Diu, devastació, això està passant a mans d'un home que, francament, penso que és un criminal de guerra. Penso que compliria la definició legal. Dèiem que és Joe Biden, el mes de març, en al·lusió al president rus. Estàs d'acord que Putin, podem parlar que és un criminal de guerra?
Aviam, aquestes declaracions hem de tenir en compte que estan formulades per al president d'un país que és part indirecta en aquest conflicte. Si sentíssim doncs, les declaracions del president Putin respecte doncs, al que està succeint, i de fet hem sentit també declaracions seves, ell considera que està, no és que ho comparteixi, però que està aplicant el dret de legítima defensa respecte d'algunes agressions que es produïen doncs, a les zones del Donbass o a les zones que consideren que són o a Crimea, o amenaces, diguem, amenaces que es podien produir davant de territori que considera que és seu, malgrat doncs, va ser apropiat segurament de forma il·legítima a nivell internacional. No? Què vull dir amb això? Les declaracions, diguem, dels alts responsables que són part directa o indirecta d'una guerra s'han d'agafar una mica amb pinces. No? Jo prefereixo, en aquest cas, tenir en consideració doncs, les declaracions que ha pogut fer, encara que molt prudents, doncs, el fiscal general de la Cort Penal Internacional, i les seves paraules van en la línia de dir nosaltres investigarem aquests fets perquè apareixen com a possibles crims de guerra i també, jo diria, afegiria crims contra la humanitat. Perquè estaríem parlant també d'atacs sistemàtics contra la població civil indefensa. No?
El que passa, a qui es pot acusar de crims de guerra? S'ha de centrar en els soldats rasos, en els comandaments, en els caps d'estat, en aquest cas Putin. Cap a on ha d'anar l'acusació?
Doncs l'acusació és per tots els esglaons que són responsables. Segurament són responsables de forma diferent, però al final tan responsable és qui bombardeja un camp de refugiats o una agrupació de persones que mostren amb una bandera blanca o amb una samarreta blanca doncs que són personal civil o fins i tot militars que s'han rendit, no?, i que executen directament i, per tant, tiren trets, ametrallen o tiren una bomba amb un tanc i, per tant, doncs, qui prem el botó de la bomba del tanc, com el responsable de territori militar d'aquella zona que ha ordenat això, com el general que ha donat instruccions genèriques d'atacar una determinada zona territorial, doncs, en aquest cas d'Ucrània, com el més alt responsable polític, com pot ser el president Vladimir Putin. En aquest cas, a nivell de Cort Penal Internacional, no hi ha el límit que existia i que existeix segurament en les corts nacionals. En canvi, la Cort Penal Internacional pot investigar i jutjar fins i tot a caps d'estat en actiu.
Sentim ara un altre testimoni, en aquest cas és l'Igor, que és un dels habitants de Kharkiv, que és la segona ciutat ucraïnesa sotmesa a bombardejos pràcticament diaris, i explicava això als enviats especials de Catalunya Ràdio a Ucraïna.
Los rusos sabían dónde bombardear, pero también bombardean los hospitales, jardines de infancia, hacen a veces a ciegas, o quién sabe, intencionalmente, para matar el futuro.
Es pot bombardejar per accident, és a dir, el que s'anomenen danys col·laterals, o intencionadament? Tenen un tracte diferent a nivell legal una cosa i l'altra?
aquest testimoni és molt, molt, molt important. Atacs a hospitals, atacs a escoles, a llocs on es menja, refugis a sota d'una factoria, d'una empresa, etc etc. En aquest cas, diguem, és taxatiu, diguem. Aquests llocs no es poden bombardejar de cap de les maneres, de cap de les maneres. Es pot produir, doncs, que hi hagués uns refugiats civils a prop d'un objectiu militar molt clar i que el bombardeig en l'objectiu militar causés, per imprecisió, per diem-li com vulguem, doncs, morts en aquestes estructures, diguem. Quan parlem d'intencionalitat, en dret penal parlem de dolo. I hi ha una categoria que té la mateixa força i la mateixa consideració d'intencionalitat, es diu dolo eventual, que ho explicaré en paraules planeres, però vindria a ser el fet de bombardejar un lloc sabent que allà hi ha personal civil vulnerable, no, per entendre'ns, dirigint l'atac directament contra la població civil, però estan pràcticament segurs que si es produeix aquell atac resultaran víctimes civils, efectes, diguem, de penalitat i efectes de criminalitat. Aquell responsable que ha ordenat aquest atac pot ser investigat i jutjat com a autor amb intenció d'un crim de guerra.
Sentim ara Antoni Gutiérrez, que és el secretari general de l'ONU.
I fully support the International Criminal Court and I appeal to the Russian Federation to accept to cooperate with the International Criminal.
Diu que dona suport a la investigació del TPI i fa una crida, diu, perquè la Federació Russa accepti cooperar amb el TPI. Perquè, és clar, sense la col·laboració russa es podrà fer mai justícia?
Doncs serà molt difícil, però no impossible. En aquest cas, el secretari general de Nacions Unides està fent una apel·lació sabent que el país no forma part, ha firmat, però no ha ratificat o va retirar la firma de l'Acord Penal Internacional i, per tant, diguem, com a estat, no està subjecte, diguem, a la competència de l'acord. Però el secretari general està dient, escolti, vostès poden col·laborar, els apel·lo a que col·laborin. I s'està dirigint a un estat membre de Nacions Unides. Si l'Acord Penal Internacional investiga això, entre altres coses, perquè Ucrània sí que ha acceptat aquesta competència, tot i no ser estat membre, però ha acceptat la seva competència, ens podem trobar de que algun dia aquesta investigació vegi la llum a l'Acord Penal Internacional. Segurament els seus responsables intentaran defugir la seva responsabilitat, però no és impensable. Això mateix passava, doncs, amb el president del Sudan, mentre era president en actiu, i al final, doncs, va ser lliurat a la justícia, malgrat que ell no volia.
Creu que també es pot arribar a acusar militars ucraïnesos de possibles crims de guerra per abusos contra soldats russos considerats presoners de guerra? Això podria arribar a passar, també?
Doncs això és més fàcil que passi, justament, pel motiu que abans explicava. Ucrània, com a estat, ha manifestat a través del seu representant, el Ministeri d'Assumptes Exteriors, del ministre, que acceptaven la competència de l'acord. Per tant, si la Fiscalia de l'acord, en aquest cas o l'Acord Penal Internacional, acaben investigant fets delictius que s'han produït en el territori d'Ucrània, inclouen les investigacions a militars ucraïnesos que han violat aquestes convencions de Ginebra en relació al tracte de rehens o al tracte de presoners de guerra, podríem tenir el fet sorprenent que hi hagin militars ucraïnesos que siguin investigats, militars russos que siguin investigats, però qui acabi sent condemnat siguin militars ucraïnesos perquè s'han obtingut les proves, s'ha acceptat la competència i, doncs, han estat lliurats pel seu país o han estat detinguts per un tercer país i, per tant, traduïts en justícia. No? Al final, el que és important en una investigació és que sigui quina sigui la part, sigui quina sigui el militar que ha violat aquests usos i normes de la guerra, pot ser investigat i traduït en justícia.
Al llarg de la història, els atacs contra la població han estat una de les tàctiques bèl·liques escollides per traumatitzar els civils. Malgrat els intents per prevenir-los, han anat creixent i han deixat seqüeles físiques i psicològiques difícils de superar. La guerra d'Ucraïna les ha tornat a posar en portada, tot i que ja les havien vist a l'Afganistan, a l'Iraq, a Síria i a tants altres conflictes. La humanitat no escarmenta, o hauríem de dir que els que ordenen anar a la guerra no ho fan. Tots haurien de respondre davant dels tribunals perquè les guerres, malgrat la brutalitat que porten associada, també tenen normes. Gràcies per seguir-nos. A reveure.
Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.